Però, a banda d'això, el coronavirus, aquesta frase és una frase que ja comença a ser tòpica i que l'estem gastant, passen moltíssimes altres coses, també de gravetat, mira, t'he de dir. Ara resulta, jo, un tema que m'intrigava, perquè us recomano les cròniques de la Gemma Saura, la periodista de La Vanguardia, que és una enviada especial a Lesbos, a Grècia, perquè també trobo que està passant una cosa en aquella zona... al·lucinant. De fet, està passant des de fa molt de temps, eh? De fet, està passant de fa molt de temps. Per posar una mica en antecedents i per explicar-vos una mica als que no ho hagueu seguit, que suposo que sou molts els que ho heu seguit, però per si un cas, resulta que Turquia va obrir la setmana passada la frontera terrestre amb Grècia, no?, animant la partida d'embarcacions cap a les illes de l'Egeu. Aquestes embarcacions van plenes de famílies afganeses i africanes que van a per un món millor, diguéssim. Moltes vegades no són ni refugiats de guerra, sinó que són gent que necessiten millorar la seva situació. Famílies amb nens, gent, allò que en dèiem abans, normal. Normal. El cas és que quan un cop arriben a l'illa de Lesbos, que recordem que és aquella illa que vam aplaudir tots el 2015 perquè la població es va volcar solidàriament amb els migrants, doncs ara, quan arriben a aquesta illa, passant des de Turquia, perquè insisteixo que Turquia ha obert la frontera en una mena d'operació entre electoral i de pressió a la Unió Europea per part d'Erdogan, aquest president que tenen, que és un dictador vestit de democràcia, diguéssim, no? Si això es pogués dir així, doncs quan arriben a Lesbos, els tanquen. Ells diuen que els reclouen, però de fet els tanquen. Diuen els corresponsals i diuen les persones de les ONGs que hi queden que els tanquen a Calicanto, no? Un cop els traslladin al continent, és a dir, a Grècia, els deportaran, però ningú sap exactament com. El govern conservador de Kyriakos Mitsotakis els nega el dret universal a sol·licitar asil. Asil. I s'ha desplegat la Marina, és Lesbos, ara ens explica en Raül Garrigasait, exactament que són les característiques geogràfiques d'aquest lloc, però ha desplegat la Marina, l'exèrcit, la Guàrdia Costera, i a més, per acabar de dubar, han aparegut grups d'extrema dreta que controlen la població. La pròpia, si tu vols ajudar un migrant, doncs aquests grups d'extrema dreta, no, t'ataquen a tu, ataquen al migrant, ataquen en general, diguéssim. Aquella solidaritat de l'illa s'ha esgotat, i ara els propis membres de l'illa, els habitants de l'illa, aplaudeixen la Madura. Hem de dir que Moria és un camp d'immigrants que té Lesbos, que estava pensat per 2.800 persones i ara n'acull 20.000. Per tant, de camp de migrants, d'acolliment, ha passat, jo diria, a camp de concentració, no? Les ONGs han retirat els seus voluntaris perquè els tusten, i Lesbos diria jo, això ho afegeixo jo, em sembla que s'ha convertit en una gran presó. Però nosaltres ens preguntem, què ha estat la illa de Lesbos per la cultura clàssica? Què ha estat per nosaltres aquesta llenca del mar Egeu, no? Què ha estat el Mediterrani? Volem ressignificar aquesta illa de Lesbos, volem parlar-ne des d'un altre punt de vista, volem que recordem qui havíem estat, i per fer-ho tenim la sort, perquè això és una sort immensa, tenim en Raül Garrigasait, que és l'autor d'un llibre que podeu comprar, jo us recomano molt, l'hem recomanat ja fa dues setmanes als fundadors a Ara Llibres, però que avui ha acceptat la nostra invitació per parlar d'aquest tema. Ell és president de la Casa dels Clàssics. La Casa dels Clàssics és la casa que reorganitza la Bernat Metge, que són els que traduïu els clàssics al català. Raül, què ha estat Lesbos per nosaltres i aquesta llenca del Mediterrani, aquesta zona?
Clar, tota la zona de la qual forma part Lesbos, el que avui és la costa de Turquia, les illes gregues del mar Egeu, les illes més orientals, de fet és una zona on ha sigut sempre una zona d'innovacions, d'intercanvis culturals i de grans conflictes geopolítics. De fet, el que avui és la costa de Turquia és el lloc on, per exemple, va circular per primera vegada la moneda, és el lloc on es va dibuixar per primera vegada en una ciutat grega un mapa mundi, un mapa del món, que segurament dibuixava dues grans zones, Àsia i Europa, que això és molt significatiu, que just en aquell lloc no es dibuixés un mapa mundi amb aquesta, amb aquesta configuració. És el lloc on va néixer la filosofia, amb Tales de Milet, és el lloc on Anaximandre de Milet va escriure el primer llibre en prosa grega, i alhora és un lloc on totes les influències de les cultures del Pròxim Orient Antic entraven a Grècia. Per tant, és un lloc on sempre hi ha hagut grans innovacions culturals, grans contactes i innovacions culturals que ens han marcat, que són que defineixen Occident.
És una mica un espai en el que s'ha inventat el nostre món,
sí,
per dir-ho d'alguna manera,
sí,
no?
Sí, exactament. I aleshores és un lloc també per això en què sempre hi ha hagut grans conflictes entre imperis, l'imperi persa, sobretot, a l'antiguitat, i Grècia primer, i avui Grècia i la Unió Europea, no? A l'antiguitat, el conflicte bàsic va ser, naturalment, l'imperi persa, que primer va conquerir les ciutats gregues de la costa del que avui és Turquia, ciutats com Esmirna, Milet, i després va intentar conquerir tot Grècia, però els grecs els van expulsar. Si tirem 2.000 anys més tard, al segle XV, l'imperi otomà va conquerir Constantinople, molts savis de Constantinople van fugir a Itàlia i això va donar peu al Renaixement, per exemple. I si anem ja al segle XIX, doncs el 1821 va esclatar la guerra grega de la independència, o sigui, van revoltar-se contra l'imperi otomà, i a començaments del segle XX, l'any 22-23, l'exèrcit grec va entrar en el que avui és Turquia, es va acostar a Ankara, i finalment els turcs van expulsar aquest exèrcit grec i arran d'això van cremar les ciutats gregues que hi havia a la costa, com ara Esmirna, i va haver una crisi de refugiats, de fet, de dimensions enormes. És una crisi de refugiats de la qual sovint es parla amb un eufemisme, d'intercanvi, per intercanvi de població, perquè de fet va ser un acord escrit. Era un intercanvi que consistia a expulsar un milió de cristians majoritàriament de parla grega de Turquia i 600.000 musulmans, majoritàriament de parla turca, de Grècia. O sigui, van intercanviar aquestes poblacions amb el caos i les dificultats demogràfiques enormes que això va comportar, no? Per tant, el que està passant ara és una altra vegada també un conflicte geopolític de grans dimensions, no? En aquest cas, un conflicte entre la Unió Europea i Turquia, però no només Turquia, perquè hi ha la guerra de Síria, hi ha Rússia...
Hi ha Rússia darrere, plegat, i Putin, no?
Exactament.
O sigui que ha estat una zona conflictivíssima per tradició.
Sí.
I parlaves també, de totes maneres, que seria aquesta part la que potser ara podríem posar en valor, que ha estat també una zona de creació de cultura, de creació de mons. Parlem de l'illa de Lesbos, concretament, diguéssim. Aquesta illa que ara s'ha convertit en un camp de concentració i que és un lloc hostilíssim, però havia estat un lloc magnífic.
És un lloc que en l'imaginari d'Occident està lligat a una poeta extraordinària, que és la poeta Safo, de cap als 600 abans de Crist. Safo és autora d'una poesia molt, molt clara, molt límpida i alhora molt sofisticada, que parla de l'amor entre dones. I d'aquí justament ve el terme lesbianisme, no? De l'illa de Lesbos. I és una poesia que sempre ha fascinat els poetes d'Occident, tant homes com dones, i que sempre ha plantejat moltes preguntes, no? O sigui, aquest amor entre dones que veiem en la poesia de Safo és un amor que Safo celebrava en contra de les normes socials del seu temps, o en canvi és un amor que estava acceptat per les normes socials del seu temps, no? Quina mena de poesia és aquesta? Avui dia, l'opinió dominant entre els experts és que aquest tipus d'amor homosexual entre dones era un tipus d'amor acceptat i que tenia una funció fins i tot educativa en aquell context. O sigui, segurament l'educació de nens i nenes estava segregada, hi havia grups de nens i grups de nenes, i aquest discurs d'amor entre dones era un discurs de Safo, educadora, mestra, cap a les seves alumnes, no? I sigui quin sigui l'origen d'aquesta poesia, és evident que és una poesia que sempre ha impressionat perquè ens fa reflexionar sobre la nostra concepció de l'amor, no? Sobre les normes que nosaltres apliquem a l'amor, i ha sigut inspiradora tant per lectors homes com dones al llarg dels segles.
I en quin sentit dius que ha estat inspiradora?
Inspiradora perquè des de la reivindicació de la llibertat d'orientacions sexuals, Safo ha sigut sempre un nom molt important.
Ja et dona nom, fins
perquè,
i tot.
Exacte, i perquè mostra amb molta naturalitat aquest amor entre dones, d'una banda això, i de l'altra també perquè ens fa preguntar com la concepció de l'amor pot canviar al llarg dels segles, no? Ens fa veure que no sempre han estat igual les coses, no? Que no necessàriament hem d'estimar igual ara que d'aquí 500 anys. I Safo ens ensenya això, també. Això és molt interessant, de veure una societat que és diferent de la nostra, que també concebia les orientacions sexuals d'una manera diferent, perquè no era com ara, funcionava d'una altra manera, però és molt interessant justament per posar un contrast amb la nostra manera d'entendre l'amor i per tant, doncs, per reflexionar sobre què fem i què volem fer i quina mena de societat volem.
Què t'anava a dir? Qui ha estat el traductor de Safo al català, a la Bernal Metge? Tu el recordes?
A la Bernal Metge, Safo no està traduïda.
Mare de Déu, senyor!
Sí, ja sap greu.
De veritat.
Encara no.
Mare de Déu,
però,
senyor.
Però Raül, m'han arribat notícies d'un jove traductor, l'Eloi Creus, que està preparant una edició de Safo.
A veus?
I que segur que estarà molt bé. I Safo ha estat traduïda al català pel poeta Jordi Cornudella, per exemple. Safo ha tingut pes en la poesia de Maria Mercè Marçal, també.
Bueno, i tant, clar.
Vull dir, és una poeta fonamental en la història de la poesia.
Tu, com a helenista, quan veus les imatges de l'autoritat militar de torn grega disparant els migrants, aquestes imatges que van impactar la setmana passada de forma tantíssim, se't remou alguna cosa o...?
Jo crec que com a qualsevol altra persona, eh? No crec que, diguéssim, el meu camp d'estudi o de dedicació em canviï gaire la meva moral. Jo el que sí que penso, o sigui, a mi de fet hi ha una cosa que potser m'estremeix més que algunes imatges, que és quan un alt càrrec de la Unió Europea diu Grècia és el nostre escut,
yeah,
no? I el nostre escut contra què? Escut contra nens, dones embarassades, o sigui, és una imatge tan decadent, un escut contra...
Sí, 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 exacte,
no?
Contra
qui? Bueno, és que la clau és el que has dit, no? Que són gent normal, però...
Són gent com nosaltres,
clar, absolutament. Clar, però la volen parar com si vinguessin a fer no sé què, no?, a Europa. No,
i després de quan llegeixes una mica les cròniques, insisteixo, la nostra companya, la Gemma Saura, de La Vanguardia, que ha fet unes cròniques allà a peu de carrer i Joan Silapell diria, doncs que el que descobreixes és que tot això està sent utilitzat, diguéssim. O sigui que la migració està sent utilitzada d'una forma, jo crec que completament immoral, no? Per part de la Unió Europea, per part de...
No és que fan acords econòmics, no? Si agafes a tants immigrants, cobres, no?
És increïble, que ja sabeu que és una cosa que no podia ser. Escolta'm una cosa, mira, 902-47-700, nosaltres no tenim públic a causa del coronavirus.
902-47-700.
Fantàstic. No tenim públic, però crec que hi ha coses que mereixen un aplaudiment. Si vosaltres ens voleu aplaudir, o voleu aplaudir algun tema, truqueu-nos i aplaudiu. 902-47-700. Jo, Raül, et dono les gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Hem de seguir parlant, de moltes coses, perquè això dels clàssics, nosaltres hauríem de fer aquí una secció dedicada a la qüestió dels clàssics.
Sí, perquè a tu t'ha agradat molt, eh?
A mi m'agrada molt, però sí. Tu no, però tu cada vegada que ve el Raül Garriga et quedes embadalida.
Home, perquè jo haig d'aprendre tot, vull dir que podria intervenir una mica més, però no és el cas, llavors t'escolto profundament.
Profunda.
I ho agafo tot i després ja veuré si algun dia puc opinar.
Jo trobo que l'estat d'aquest tema, també et diré una cosa, perquè clar, nosaltres estem en coronavirus, i així que està cardadíssima, també, diguéssim.
Home, clar.
Et vaig a dir, eh?
Bueno, i que el que es parla, no?
Mare
de Déu. Que han contagi d'això i la de coses que et contagies que són més greus, no?
Fixa't tu que les autoritats gregues tenien a Lesbos tenien la por de que els immigrants portessin el coronavirus. I ara a Lesbos ja hi ha un cas de coronavirus que no l'han portat els immigrants, sinó que una persona que era de Lesbos que ha retornat a la Sevilla. Vull dir que això també, ja en dic.